La porta dels somnis.
Parlem més d'amor que no pas de plaer. Estem més preocupats per l'amor que no pas per la delectació. És aquesta la millor manera de viure l'esperança? L'amor és pel plaer, perquè creixi i es faci gran. El plaer el trobem arreu on la carícia és acollida, pren cos allí on algú n'accepta la calidesa. La història del plaer dels homes és com la d'una llavor. Tirada a terra no germinarà, ni naixerà i tampoc s'espigarà malgrat que el sembrador hi intervingui, fins i tot amb novenes a l'advocat dels impossibles. La llavor de la carícia germina i creix als solcs de les mans, a les interrogacions de la pell, al misteri dels poros de la gent que no posa fronteres a la felicitat. Ningú no es jutja del creixement del plaer, cosa que ens obliga a la paciència, a la confiança i també a l'esperança. Hola, amics. Després d'aquesta petita pausa, a manera de reflexió profundíssima per anar entrant en calor, benvinguts al vitamínic programa de llibres de Catalunya Ràdio. Nosaltres som els noctàmbuls de sempre i amics de la incoherència, Daniel Guinot i un servidor, Joaquim Soler i Ferret, arrapats encara al pom de la porta dels somnis, fent la competència als barbitúrics, però esperançats. Esperançats en la fe que poseu en nosaltres. L'esperança és com un riu que sempre, quasi sempre, passa molt a prop de les nostres vides, tan amenaçades pels míssils i les fuites nuclears. Sí, l'esperança és un riu no contaminat.
Però el riu Llobregat és amarronat, el Besòs és verd i groc n'és el ter, l'Ebre vist del mar és blanc nuclear, i el Segre mirat des d'un puig és color de gos com puig.
El riu Riuqui, com el seu mateix nom indica, el cor del Congo belga, estava infestat de cocodrils i d'uns cucs que, si et picaven, et causaven una greu malaltia. L'acció és situada cap allà al 1941, i el riu travessa una mena de jungla frondosa on habiten animals i bestioles perilloses, verinoses, ferotges. Quan hi plou, ho fa a bots i a barrals, i on sempre hi corre el perill d'imprevisibles atacs dels habitants dels poblats indígenes, nuclis humans malauradament degradats per malalties contagioses importades i amb un inexplicable odi envers els blancs invasors i poc respectuosos amb els seus costums ancestrals. Tot això sense esmentar les plagues de les formigues antropòfagues i, sobretot, les llefiscoses sangoneres de l'aigua tèrbola, que s'arrapen a la mal afaitada pell del protagonista quan hi fa heroica immersió a pulmó lliure per tal de desenganxar algues i arbotes de l'hèlix del vaporet que travessa el riu, fugint de la missió assetjada vers el llac Victòria. A veure aquesta cultureta, a quina pel·lícula, i pel·lícula bona de debò, surt el riu que acabem de descriure d'una forma tan magistral com corprenedora? Ei, no és un anunci de televisió, eh? Si ho sabeu, si sabeu aquí quina pel·lícula és aquesta que ara us demanem, escriviu a la porta dels somnis de Catalunya Ràdio i no us regalarem un riu, ni tan sols una samarreta estampada, ni un adhesiu, ni un trencaclosques multicolorat, però sí que us farem ofrena de tot el nostre afecte, que és ni més ni menys que el més sincer, el més autèntic que es pot oferir sota la capa del sol i àdhuc de la lluna, perquè el nostre afecte és el menys afectat dels que la ment humana pugui engendrar, ja que neix de la mateixa arrel dels somnis. Si hem començat avui amb el tema del riu, a part del simple atractiu que té la cosa, és perquè el riu, el flumen llatí, molt sovint és protagonista destacat o bé personatge secundari de moltes obres literàries. A més, els rius són el sistema nerviós de la Terra. I no només en el sentit argumental, sinó que els crítics literaris, aquells senyors que tot sovint es veuen obligats a demostrar que ells també saben escriure i que ho podrien fer molt més bé que els autors que critiquen, doncs dèiem que els crítics literaris han encunyat i tothom ha donat per bona la classificació de novel·la riu. La novel·la riu sol ser gruixuda, tipus Tolstoi. La novel·la riu és el lliure fluir de l'argument, un argument que és llarg i ple de meandres situacions. A la novel·la riu hi moren i hi neixen moltes persones i naveguen molts personatges, i quan les aigües dels diàlegs arriben al delta de la desembocadura, on sobre la sorra algú ha escrit amb lletres enormes la paraula fi, el lector navegant ja començava a pensar que jo no s'havia d'acabar mai. De fet, una novel·la riu podria durar el que duri la vida damunt del planeta. Hi ha hagut gent maliciosa, d'aquesta que passin els anys que passin, sempre en tindrem entre nosaltres, gent erma com la mala llavor que no germina ni res, gent verinosa com les bestioles inconegudes del flum, que han aprofitat la definició de novel·la riu per afirmar que és aquella novel·la en què l'autor s'hi fa l'ídem. Vostès ja m'entenen. I això, sincerament, és del tot desencertat, perquè us podríem posar exemples de novel·la riu a cabedals i restaríeu tots astorats qui sap l'o davant d'Itala gombolament de qualitat, i ja em perdonareu. Però, per anar més lluny, per no anar més lluny, permeteu-nos que en posem dos exemples. Un d'aquí i un de fora, un de vell i un de nou. El Tirant lo Blanc i els 100 anys de solitud. Novel·la riu, però quins rius? Ni els de Babilònia, ni el Nil, rius on més que trobar-hi or hom n'extrau veritables diamants.
Turn around, where do you think you're going? We've been through this door so many times. Just turn around, we've got to keep it going like we did before in better times.
I aquest diamant en brut i sense tallar ni res de res es diu...
la porta dels somnis.
I no només hi ha novel·les riu, sinó que nosaltres creiem, i ho creiem fermament, que també hi ha homes riu. Posem-ne com a exemple el cas de Peles Mestres. A Peles Mestres, que era un home d'una sensibilitat exquisida, entre altres activitats va fer d'il·lustrador, de caricaturista, de retolista, de dibuixant, de pintor, de figurinista, de dissenyador avant la letra i de floricultor. També va escriure poesia, també. Va escriure teatre, novel·la, va compondre música, va fer de folclorista avançat, i va escriure lletres de cançons que tots hem telerejat alguna vegada.
La fadrina va a la font a buscar un cantiret d'aigua, refilant com un ocell i saltant com una vaina. La 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 la.
En totes les seves activitats, l'home riu a Peles Mestres no només hi va excel·lir com pocs ho haurien fet, sinó que hi va deixar la seva personal empremta de bonhomia i de savoir-faire. Peles Mestres va tenir una reacció ben curiosa i típica quan li van dir que escrivia malament el seu nom, que havia de geminar la lletra L d'Apeles. Va dir que el seu nom era Apeles i que algun llest que li volia fer la guitza precisament a ell s'havia empescat aquella norma gramatical i que ell no canviaria, que ho sabessin tots els catalans, que el seu nom sempre, sempre s'escriuria amb una sola L i sense puntet al mig. És ben evident que l'home riu a Peles Mestres no va excel·lir en una activitat, la de profeta.
A la taverna d'en Mallol s'hi riu i plegueja. A la taverna d'en Mallol molts hi entren a...
Parlant de diners, Editorial Destino ha instituït un premi que porta el nom del gran il·lustrador i etcètera, etcètera. És un premi per a llibres adreçats a la mainada i els autors han de presentar text i il·lustració conjuntament. En els pocs anys de la seva convocatòria, el premi a Peles Mestres ja ha assolit un prestigi força, força envejable. Homenatge, doncs, el nostre sincer i autèntic homenatge al mestre Peles Mestres, que va morir ara fa uns 50 anys, en plena guerra civil, dita civil, un 19 de juliol del 1936, a l'envejable edat de 82 anys, quasi sense visió en els seus sensibles ulls d'artista, en una Barcelona totalment trasbalsada pels esdeveniments bèl·lics. El 1908, Apel·les Mestres havia estat solemnament proclamat mestre en Gai Saber en els Jocs Florals d'aquell any. El seu últim llibre, publicat en vida, va ser un que duia per títol la paraula Films. Per aquest motiu, hem començat precisament aquest programa vitamínic parlant justament d'un film que ja és història, el film que heu d'endevinar. Perquè veieu com tot encaixa, tot lliga la ràdio, tot lliga darrere de...
La porta dels somnis.
I mireu, mireu si lliga, que ara va i topem una altra vegada amb un altre vell amic de la casa. Un autèntic mestre, en Gai Saber. Un home que ha superat amb escreix la ratlla dels 82 i fins dels 92. I que, com Apel·les Mestres, també ell ha excel·lit i molt en la poesia. Que ha estat proposat per el Premi Nobel i que no fa gaire ha fet una crida a les noves generacions dient: joves, sigueu moderns, llegiu els clàssics. Evidentment que us estem parlant de Josep Vicenç Foix. I si a la porta dels somnis parlem tan i tan sovint del mestre Foix, és senzillíssim. Tenir entre nosaltres, amb 93 anys fets, un dels poetes més grans que ara pululen pel planeta Terra, això és un luxe que pocs països, poques cultures es poden permetre. I és un luxe que nosaltres, els de la porta dels somnis, volem aprofitar, escurar al màxim. Apa, i qui no li agradi, que s'hi posi fulles. I ho aprofitem tot. Aquí, com diu en Pere Calders, aquí tot s'aprofita. I aprofitem que acaba de sortir al mercat la reedició d'un llibre de Foix, Catalans, de 1918, publicat per primera vegada l'any 1965, reeditat el 1973, ara ja no es troba al mercat com a obra independent. En aquesta obra, Foix demostra que no només és un gran poeta, sinó que es mou, s'ha mogut sempre com vol, com ha volgut, enmig de la prosa. És una prosa memorialística entre el diari, el dietari i l'article periodístic.
Cerca amor i no encerta. Amistat i s'hi enganya. Fa un temps que delejo totes dues coses i em malalteixo de no trobar-les a ple. Potser ens donem massa en secret i no n'havem recompensa. Ja ho diuen els moralistes, però ens costa de venir-nos-hi. Jo mateix, si escolto música clàssica, i fa un temps que en perdo poques audicions, els intèrprets de l'autor en fan saber que m'hauria d'omplir el cor de joia. Jo imagino paisatges desolats i tardes plujoses, però avui ha fet un dia assolellat, amb aures tèbies de primavera, i tenia ganes de parlar amb algú. He anat a Cal Obiols amb el volum del Congrés sota el braç. En Josep Obiols, de mena més aviat reservat i eixut, m'ha rebut content com sempre. Li he volgut fer saber el goig que havia tingut tot llegint alguns dels treballs que recull, i per damunt de tots, el tan Pompeu Fabra en algunes de les seves intervencions en forma d'esmena. Ja sé que fa 5 anys, però aleshores jo era un marrec.
I com el seu mateix nom indica, en aquests catalans de 1918 hi surten els catalans i els esdeveniments més significatius d'aquell temps. Foix opina, o bé opinava, així d'en Maragall.
Quin català, escriu, mare de Déu, aquest bon home. No dubto que el seu punt de vista, conseqüent amb la seva excepcional noblesa d'esperit, té i tindrà adeptes. No pas l'estil molt d'acord amb el dels pairalistes sentimentals que amb tanta de profusió van concórrer en aquest congrés. El savi doctor Rubió i Lluc, que va tenir l'encert de dir en el seu discurs davant els interventors que s'ho van callar, que no era ni filòleg ni gramàtic, sinó un modest animador de les lletres, va qualificar el congrés amb graciosa bonomia de míting de la llengua catalana. Un míting de polítics, financers, adroguers i mestres d'obra destinat a decidir per votació com cal escriure el català.
Mare meva, un míting de polítics, financers, adroguers i mestres d'obra. No cal dir que Foix, no cal dir, es fa referència aquí al primer congrés de la llengua catalana.
Jo em decanto a favor d'una llengua literària establerta pels bons escriptors i pels gramàtics segurs, damunt els dialectes. No dubto gens que cal partir d'un dels dialectes per aconseguir un català normal, amb validesa per a totes les varietats literàries. I més enllà, potser que el mateix Pompeu Fabra, crec que certs arcaïsmes de la llengua i certs neologismes que exigeixen el pensament i l'estètica literària d'avui han de ser sempre benvinguts si llurs introductors tenen congènit el sentit de l'idioma, el to de l'expressió universal i la sort de no haver-se desarrelat del català permanent a la seva evolució. Per a qui és bon artesà, tot mot, vell o nou, pren ufana.
Foix escrivia això el 23 de març de 1911 i el 3 de novembre del 1913 no es pot estar de demostrar la seva gran admiració envers un mestre, Pompeu Fabra.
Ve a classe gairebé sempre amb una flor al trau. Guixa la pissarra com si dibuixés anagrames amorosos damunt un vidre glaçat. Esborra sense fer pols, fa quadres sinòptics sense haver-se de rectificar mai i tant si parla de l'ús dels auxiliars com si dona regles sobre la supressió de la A, preposició quan s'escau, tot desentenint-se del castellà o de la quantitat de les vocals i de llur qualitat i de la manera de tancar-les en diverses llengües llatines, com si afirma l'existència de fronteres lingüístiques o parla de la palatització de les consonants o de la I, de la L, i en llatines, ho fa somrient, com si ho digués un altre i presentés excuses per donar-vos la seguretat que ell no n'és responsable. Aixeca sovint una de les celles, no pas tant com en Josep Carner, tot arquejant-la en punta d'ametlla per preparar-vos una sorpresa. I si fem pràctiques damunt text, com és ara el de Curial o Huelfa, tria paràgrafs avinents i en remarca llaminer l'elegància d'expressió o alguns arcaïsmes que ell creu útil d'introduir al català d'avui i que el lector modern acceptarà sense adonar-se'n.
I nosaltres, sense adonar-nos-en, ja ens hem instal·lat d'allò més bé damunt del sofà dels somnis i les grans becaines, el sofà de...
La porta dels somnis.
A Catalunya Ràdio.
El pare em va preguntar ahir què en traia de voler saber tant de català. I per bé que ell, al seu despatx, voltat de mundos ilustrados i geografies universals, un bust del doctor Robert, uns llibres de versos de mossèn Cinto i unes guies de Berguedà i del Solsonès, no sé pas per quines raons, de menestral treballador i auster, el qual distreu més en paital isard si li vaga, que obrir un llibre em va dir que seria millor que aprengués l'alemany.
És aquesta la veu del Foix dels Catalans de 1918, quan el pastisser de Sarrià tenia només 25 anys i jugava a tennis.
Més tard, cap allà a les 4 de després migdia, he anat a les pistes del Pompeia per veure si hi havia ningú amb ganes de fer un partit. Com que és diumenge, les pistes eren totes ocupades i algunes de les noies amb qui faig parella en el joc no havien vingut. Els diumenges solen jugar pels vols del migdia. Si hi arriben tardaneres, a entrada de fosc és per ballar. A mi em plau el tennis, no solament perquè és un esport gairebé complet amb tots els elements, aire, sol i cursa, que calen per a sentir-se físicament recobrat, ans també per un no sé què de lliure i de joiós. Em plau de jugar-hi molt al matí, quan els ocells, a l'alba, davallen estarrufats a la pista o es complauen a picotejar la pilota si fas un ciri, cosa que m'esdevé massa sovint. Ningú no hi crida, tothom hi ve content i mudat, i a qualsevol estació de l'any tot hi flaira primavera. Quan anava a pilotejar en un cap de pista morta, he topat amb la Rosa Montanyà, més fresca, riallera i vivaç que mai. Deu tenir 19 o 20 anys. M'ha preguntat si romandria fins a l'hora de plegar-nos a la sala per ballar i riure.
Es bietet sich nicht so bald wieder Gelegenheit, sich unter der Hand ein kleines Vermögen.
En aquell moment passava amb Pau Fabra, que hi acompanyava la Carola, que és molt bona jugadora, i ens hi hem aturat. Li he preguntat més aviat per Uc, què li semblaven uns poemes en prosa que li havia demanat de llegir i que jo vaig escriure de fa 3 o 4 anys. Ha mocut el cap, sense dir res, com si volgués significar sí o no.
Que estem entre poetes i que estem parlant de Pompeu Fabra, autor del Diccionari Enciclopèdic Català, seria interessant de saber què opina de la poesia, com la veu, com la defineix precisament el vocabulari, o sigui, el Diccionari General de l'Ui Avui de Catalunya Ràdio. Aquest, no hi ha dubte, que és un dels llibres de la història de la literatura catalana que té més autors. A veure, sí, aquí, poesia. Poesia és un pensament imaginari. I una altra excepció és la solfa dels poetes. Doncs posem-li música a la solfa dels poetes. Però no abandonem Foix. Més ben dit, no ens separem de la lliçonadora companyia de Mestre Foix. El 29 d'agost, en plenes vacances de l'any del senyor 1952, el senyor Foix entra en contacte amb una parella de col·legues.
En Riba i la Clementina m'han vingut a veure al Port de la Selva. Fa un dia mandrós i més aviat trist. Tot, la substància del mar i la del cel, es barregen i infonen al poble i a les seves platges i cales sinuoses una vaga tendresa feta de llancors retrospectives. malgrat un llevant que modifica les dades tòpiques dels qui creuen que coneixen el país, hem sortit amb el llacut i, contra el meu costum de costejar amb proa a cap de creus, hem forjat. Tot tenia l'aire d'una pintura nòrdica com les que veiem reproduïdes en els gravats preferits dels notaris, cuns, picos i dentuts per a decorar els despatxos. La silueta d'una de les barques de la parella de bou, submergit en les tristes grugors de la seva pàl·lida solitud, ha encuriosit en Riba. Hem convençut en Quimet, el pescador, d'acostar-nos-hi. Com que jo duia com sempre el timó, malgrat les reserves del patró, hi hem fet proa, i ens hi hem acostat i arrambat. Llevaven la xarxa, i en Riba i la Clementina, plena de dolceses, s'hi han adalitat com uns infants. En Riba s'ha interessat per la justesa d'alguns vocables mariners i tots dos s'han enfilat a la barca per veure com els peixos saltaven pel buc. S'han engrescat amb el nom d'alguns peixos, els menys coneguts se'ls han après de memòria, i en Riba ha somrigut, i rigut com riuen i somriuen els vells pescadors quan la pesca és bona. De tornada, tot passejant pel port de Reix, en Riba m'ha mirat amb emoció i m'ha dit que ens tractéssim de tu. Ens hem abraçat i hem recordat una de les més belles estrofes de les estances. Ulls meus, closos en fòssio, en porta de tenebra. I mentalment he rigut i he plorat.
Ulls meus, closos en fòssiu en porta de tenebra, i el vostre esguard girat endins de cara al cor, portant a la fidel imatge que no mor, i l'adoració que l'estrany i la febre, aquesta coneixença tan viva del sentit, tan corporal, però ja lliure de paura, la mort faria de la vella carn pastura, sense que em tremolés la imatge dins mon pit.
Era el fragment final de l'estança número 10 del llibre primer de les estances, el llibre amb què Carla Riba inicia la seva fecunda i exemplar obra poètica. És aquella estança que comença: ulls meus, ulls que viviu goluts damunt mon rostre. Vosaltres podeu ser persones de fe o no, però hauríeu de saber que, passi el que passi, Carla Riba, nat a Barcelona el 1918, on també hi va morir després d'haver viscut només 66 anys, Riba va escriure la més bella oració a la immortalitat de la paraula, quan només tenia 23 anys.
En la paraula que de dintre mi ressona entorn de mi, Senyor, jo em sé més fort que el meu morir. No en els fils de la carn, esposa, tu ja esperes nua i terrible com la hosta renglarada sota les banderes. No pels fills de la carn repartiran maslasses primaveres i del meu front la neu enrosaran. Què foren més de mi que imatges ventureres creades del meu flanc un instant d'una nit que s'aturava i es feia infinit sobre mi i sobre tu, o dona que ja esperes, i els instants de la vida tots li eren entorn com les hores del dia coronen la crinada testa ardent del migjorn? Talment ens tantaleja amb la immortalitat Timaneu? Així entorn seran ells. Oh, cada hora vivent hi va retorn. Ells entorn meu amb llur fesomia, que una força de moure estranya de la mia, sobre la qual no tindré potestat. Senyor, sol m'enviaves i sol he de partir, en mon camí una dona per fer-me companyia. Si fills em llevaria, per ells naixeran, que no pas per mi. Senyor, Quina volença nova mai corbaria de comanda que es dreça dins mon si. Pel càntic que de dintre mi adolla entorn de mi, he de fer-me més fort que el meu morir.
De manera que des d'ara, Carles Riba i Bracons, poeta, traductor i professor, és nomenat solemnament membre d'honor de primera especial de...
La Porta dels Somnis.
Perquè, a més, Carles Riba va escriure una pàgina a La Nit que difícilment podrà ser superada. Riba compara La Nit amb el cos d'una dona. I això per nosaltres, noctàmbuls embriacs de somnis, això ja és massa.
La Nit és una dona d'intacta jovenesa que amb el mantell que porta negríssim i folgat cobreix curosament sa bruna desnuesa, talment per acervar-la de l'hàlit del pecat. Ella és la pelegrina del regne de la pau qui avança en la boirina d'un caminar suau. Son esguard d'encisera guarda una interna llum, sa flonja cavallera regala ignot perfum. Quan ella tota pura davalla dels cimals, el prat profund murmura desitjos passionals. Mes ella resplendenta de castetat se senta per a donar al cos l'as del camí i repòs. I en son mantell envoltada comença dona nit, a dir un cant d'amor que tot és harmonia, el camp de les esferes rodant per l'infinit. La nit el diu pausada, la vall se n'extasia.
I el vocabulari, confegit pels nens que truquen al programa d'aquesta casa Ui Avui, també diu que la poesia és un colom que les ales hi du la bellesa i el cor la felicitat. Enric Sullà opina que ja els primers poemes de Riba inauguren tota una nova etapa en la literatura catalana.
Els primers poemes de Carles Riba corresponen als inicis d'una fase nova i decisiva de la cultura catalana, de la qual, amb el temps, ell mateix ha de ser un dels representants més distingits. El canvi d'atmosfera política i social assenyalat l'any 1906 per la fundació de la Solidaritat Catalana i per la publicació de la Nacionalitat Catalana de Prat de la Riba troba la seva fórmula estètica en les primeres glosses d'Eugeni d'Ors, Xenius, que sota el nom de noucentisme proposen una ruptura amb el passat immediat i una aproximació de la cultura catalana als models més progressius de l'Europa occidental. L'art arbitrari, segons la frase ursiana, serà, entre d'altres coses, un intent de reprendre la tradició del Renaixement quatrecentista, a fi de crear una literatura digna dels criteris cosmopolites més exigents. En paraules del mateix Riba, és qüestió d'una fi del 400 que es continuï, no en les seves anècdotes, sinó en el seu pur sentit pregon. No amb unes soles humanitats grecollatines, sinó també amb unes novíssimes humanitats que abracessin les irrenunciables adquisicions del 400 al 900.
Diuen els experts que les elegies de Bierville és el millor llibre de Carles Riba. Birbil és un castell que hi ha a Bois-la-Rivière, on Riba va viure part del seu exili a l'estat francès l'any 39. Espigolant en aquestes elegies hem trobat un altre poema que té la dona com a element central.
Pura en la solitud i en l'hora lenta, una dona fa lliscar amb moviment d'arbre o de crit amorós el llarg dolç dels braços alçats a la túnica. Mentre brilla ja el tor secret, resta captiva en el lli, dalt la testa. Un instant o dos. Ah, som prou perquè es trenqui foscament el lligam entre la vella i aquest tímid juny que d'ella, nua dins l'on esperava joia i impuls fluvial per a perfer-se? Han estat prou que tu, imponderable cosa d'or i mirada, testa, flor dreta, en surts vaga i talment resguardant, ara el no-res del silenci que eren a desventuroses còmplices? Un cucut canta de sobte innocent. Ella somriu. La sang juvenil del món torna a córrer, salta brusca amb el salt de la magnífica i va temps avall cap a sols més madurs, i ella neda o ritme, cap a l'estiu excessiu, ella i els déus i els meus ulls.
Els ulls del poeta, altre cop els ulls. Els ulls sempre omnipresents, encara que sigui darrere d'unes tímides ulleres.
L'ull serveix per mirar i per plorar.
Carles Riba va ser un autèntic home de lletres, un espècimen que no prolifera, malgrat que aquí i avui hi ha més d'un passarellet que es pensa que ho és, un home de lletres. Els falta, aquests passarellets, una cosa tan essencial com la professionalitat. Pobrets. Pobrets que en un present de mitjanies com els que, com el que estem vivint ara, és molt possible que aquests il·lusos passarellets autoenganyats, és molt possible que fins i tot facin història.
L'actitud professional que Riba troba en l'obra de Carné significa l'aparició d'un tipus d'escriptor, l'homme de lettres, gairebé inconegut a Catalunya fins en aquella època, tot i ésser un fenomen normal en d'altres països europeus. Es tracta d'una actitud que ja figura entre els projectes culturals del noucentisme i que ha d'influir decisivament sobre l'activitat literària del mateix Riba. Això vol dir que, per Riba, com per la majoria dels intel·lectuals de la seva generació, l'escriptor ha de ser, abans que tot, un home ben preparat, que tingui un alt sentit de responsabilitat envers la llengua en què escriu i que hagi aprofundit en les literatures clàssiques i modernes. El perill d'aquest criteri és que la poesia deixi de ser una activitat espontània i personal per convertir-se en una altra branca de l'erudició. En el cas de Riba, l'únic poeta d'aquesta generació que hagi exercit un mestratge estrictament acadèmic, la força de la seva personalitat l'havia de protegir contra els excessos d'aquest tipus. Més aviat, la seva preparació lingüística, en una època en què la llengua catalana passa per una fase crítica de normalització, les normes de Pompeu Fabra són del 1931, és un dels factors que precipiten la seva maduresa precoç. D'altra banda, aquest interès per les qüestions lingüístiques el relaciona directament amb Carné, que, més que cap altre escriptor d'aquesta època, influeix sobre el lèxic de la poesia nova. En la frase citada més amunt, Riba indica aquest aspecte de la lírica carneriana, tot parlant d'uns versos sense altra finalitat que llur mateixa perfecció somrient. És a dir, que en aquest moment, la perfecció lingüística del poema pot anteposar-se a la importància del tema o del seu valor moral. Es tracta d'una de les diferències més fonamentals entre la nova poesia i la de la generació anterior. Més tard, sota la influència del simbolisme francès, la doctrina de l'autonomia de la paraula poètica farà possible l'aproximació a la poesia pura.
Clou-te cúpula verda per sobre el meu cap cristal·lina. Aigües de curs discret, brisa que penes ets més que un moviment del silenci, imiteu la manera senzilla, com la meva sang ara s'oblida i jo sé. L'inacabable somni del món endolceix una a una ses onades entorn del melancònic jardí. Dins la meva ànima en pau sóc el nàufrag que en l'illa profunda, on reneix de la mar, súbitament reconeix una pàtria d'antany, i no en té sorpresa, el crepuscle fa més pur el sender. O pueril, or reial que l'ha tornat a prendre, envellit i nu, però enflama més a cada pas, més alentint cada pas perquè vol la nit, i arribar a l'esposa secreta com esperat d'un esclat sempre imminent de l'enyor, i ésser l'un per l'altre un do amorós del misteri, nit amb joia dels ulls, nit més enllà de la nit.
Nit amb joia dels ulls, nit més enllà de la nit. Altre cop la nit, altre cop els ulls.
L'ull és la càmera fotogràfica del cos.
Recordeu els ulls de peles mestres? Recordeu que van decidir de jubilar-se abans que no ho fes el seu amo? Quin sarcasme del terrible atzar deu ser aquest que enfosqueix de ceguesa un il·lustrador i colpeja de sordesa un músic?
Com a l'atzar el bus dins l'obaga volta marina, fa el seu vol invertit amb l'esperança anhelant de la gran perla perfecta que li serà salvadora, cert, però únicament d'un i deu nacres banals. M'he llançat, oh celestes, dins molta impensada alegria, i el seu corn més profund mai gairebé m'ha transmès l'eco irisat de la vostra rialla feliç que allibera. I he explorat, germans, quanta mortal veritat, sense arrencar de l'entranya innombrable el mot que hi dormia, l'incalculable mot, pura en l'espera dels déus.
I nosaltres, fent servir la porta dels somnis de Rai, hem navegat a través del riu, a través del riu de la poesia, per arribar a l'immens oceà dels versos de Carles Riba.
He navegat com Ulisses pel noble mar que separa, amb un titànic somrís d'obediència a l'atzur, l'illa de l'última déu, on es va inclinar el meu migdia, i el necessari ponent dolç d'una glòria sagnant. Sobre la rosa dels astres, set vents atònits deixaven que n'exultés un de sol, el decretat del retorn. Si el magnànim heroi dormí dins la popa segura, més profundament que per cap vi ni per mort, és contat com els ulls dels reials mariners ho veieren. L'interior treball, ell va saber-lo amb els déus, pel que jo sé de mi. Oh, com era nua, com era abandonada la fe que a favor meu va lligar els dos mons que em volien, de banda i banda de l'ombra.
La porta dels somnis.
A banda i banda l'ombra i al mig nosaltres, en aquesta travessia nocturna, precisos i concisos com una tanca. Riba va escriure dues tongades de poemes a l'estil de la tanca japonesa. Ell mateix les defineix dient que, si després de vacilar molt, denomino tanques als meus epigrames, és pensant en el que estrictament designa el mot, el nom exòtic, un àmbit de 31 síl·labes en una determinada i molt avinent distribució. A tall d'exemple, aquesta és la tanca ribiana que ell titula precisament Travessia nocturna.
La preferida de totes, nit marina d'estrelles certes, ets tu, que sense somni em canvies de platja.
Nosaltres no. Nosaltres, amb somni i tot, hem arribat a la platja d'un dels meandres d'aquest riu d'ones arzianes que ha estat avui la Porta dels Somnis a Catalunya Ràdio. I per fer-lo hem usat i abusat dels següents llibres. Catalans, de 1918, de Josep Vicent Foix, edicions 62, en la seva col·lecció L'Alzina. També hem fet servir les obres completes de Carles Riba, editades també per 62, a la col·lecció, al volum, perdó, de poesia de les obres completes de Carles Riba. Per cert que nosaltres aconsellaríem des d'aquí, modestament, una altra edició d'aquest llibre, perquè està ple de faltes d'ortografia i de tota mena d'errades, d'haver estat mal repassat. I també hem fet servir el vocabulari del Diccionari General de l'Ui Avui, editat per Edicions La Galera. I si també voleu que us aconsellem dos o tres llibres, perquè no, amb riu o rius, doncs apunteu Els rius de Lleida, de Josep Vallverdú, editat a Editorial Destino l'any 1979. I també Els rius de Babilònia, de Graviel Gené Manila, una novel·la amb la qual l'autor va obtenir el Premi Sant Joan, és editada a Edicions 62. I també, a tall de broma, El viu dos rius, de l'Arbó, de Sebastià Joan Arbó. I si voleu que us aconsellem dues ciutats amb riu, doncs Roma i Londres. I si voleu que us confessem dos secrets, us direm que 1. Ens agrada cosa de no dir fer aquest nostre vostre programa. I 2. La nit passada, per falta de temps, se'ns va quedar al pap, o sigui al guió, un text de Joan Fuster que no hem pogut ni volgut resistir la temptació de llegir-vos. És allà on Fuster, el seu diccionari per a ociosos, defineix la xenofòbia. I com que pocs ciutadans hi ha entre nosaltres que, almenys un cop a la seva vida, no hagin sofert o practicat aquesta variant regional de les fòbies, ara va i la llegim. L'odi a l'estranger, el foraster, ha estat sempre i a tot arreu causa de grans bestieses i de decisions sublims, de crims salvatges i de poemes preciosos, de sacrificis sagrats i d'abusos remuneradors. Hi ha moltes formes de patriotisme que no són sinó mera xenofòbia, perquè sovint els habitants d'una pàtria només arriben a sentir-se patriotes quan s'imaginen o es troben en fricció amb els veïns de la pàtria del costat. En qualsevol cas, l'estranger és un punt de referència polèmic, probablement imprescindible per a un patriotisme agressiu. Com que l'estranger sol ser, al seu torn, patriota del seu país i respecte a ell adopta una actitud semblant, la col·lisió resulta fatal. Tota xenofòbia contesta a una altra xenofòbia, ja que tots som estrangers per a algú. I de l'estranger en fem un enemic. Cada estranger és un enemic potencial. Només la moderna expansió del turisme comença a derogar aquest principi de vella prosàpia sentimental. Ara el foraster se'ns presenta com a client. No sé si el turisme acabarà esmussant la xenofòbia, ho dubto. Les històries nacionals ressenyen llargues llistes de fets heroics perpetrats per indígenes contra els estrangers, i amb aquesta mena de records els mestres d'escola eduquen els seus deixebles. Bé, i això per avui, deixebles nostres, ja s'ha acabat. Si no ho hem sabut fer més bé, si no hem sabut fer cabra més teca encara, més teca vitamínica, dins d'una senzilla horeta, la culpa, doncs, ha estat del Toni Moreno, del Carles Lluís Vinyoles, del Joan Anton Ramoneda, del Daniel Guinot, i d'un servidor de vostès, Joaquim Soler i Ferret, que ja us diu bona nit.
La porta dels somnis.